Avui a Islàndia, novetats i novetats importants del cas Elvira. El cas dels tres nens abandonats a l'estació de França. Això va passar el 1984, fa 37 anys, però fa 7 mesos la Maria Xinxons va descobrir la història quan va parlar amb l'Elvira Moral, la petita dels tres germans, que ara en té 39. En aquella conversa ens deia que volia saber qui eren els pares que els van abandonar, a ella i als seus germans, i que després no van aparèixer mai més. Elvira, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha novetats?
Sí.
Hi ha novetats, eh? Sí. Importants. De seguida les expliquem. Abans, però, situem-nos. Som el 22 d'abril de 1984, la vigília de Sant Jordi. Un cotxe de color blanc s'atura a prop de l'estació de França, a Barcelona. En surten un home adult i tres nens, tres germans de 2, 4 i 6 anys. L'home acompanya els nens a dins de l'estació, els diu que s'esperin, que se'n va a buscar caramels i que de seguida torna. Però no ho acabarà fent. Els tres nens es queden sols a l'estació de França jugant a les andanes. En un primer moment, ningú els hi fa gaire cas. Com que s'avorreixen, comencen a pujar i baixar dels vagons dels trens que hi ha allà aturats. Fins que un revisor els veu i els pregunta on són els seus pares. La més petita, la nena de 2 anys, l'Elvira, que avui tenim aquí, es posa a plorar. El revisor no en treu l'aigua clara, de manera que truca a la policia i se'ls emporten tots tres a comissaria. El més normal seria que al cap d'unes hores algú reclamés aquells nens. Però passa el temps i no hi ha rastre dels pares. Sabem que els han deixat en un cotxe blanc a l'estació de França. Però qui és l'home que conduïa i que ara s'ha esfumat?
El meu germà deia que era un amic del meu pare. Aquest senyor, el Denis, doncs, ens porta a l'estació de França, ens deixa allà, i el meu germà gran doncs, deia que veníem de París. Tots tres parlàvem francès i el meu germà gran parlava una miqueta de castellà.
Aquesta veu és de l'Elvira, que és qui ha decidit reconstruir la història familiar. El cotxe, doncs, ve de França, i tenim un nom, Denis, però no és el pare de les criatures. Un element important, com es diuen els pares? Estranyament, els nens no ho saben, ni tan sols el gran, que ja té 6 anys. El que sí que poden dir és el nom de pila seu, el dels tres germans, Elvira, Ricard i Ramon. Però no hi ha cap document que ho certifiqui, ni saben el cognom familiar. La policia espanyola es posa en contacte amb la francesa i també amb la Interpol. No hi ha cap denúncia per tres nens desapareguts. Sembla increïble que algú hagi pogut passar la frontera amb uns nens sense documents i no els hagin parat. Som, recordem-ho, el 1984, és a dir, per tant, falten 11 anys per l'entrada en vigor de l'espai Schengen. Increïble, però no impossible. Ho explica Graciela Moreno, jutgessa especialitzada en desaparicions.
Les fronteres es poden passar sense necessitat de paper si saps per on passar-les, no? Ara també els nens igual sí que podien tenir un passaport, un document, i evidentment passar la frontera amb aquest senyor i el senyor guardar-se els papers. I també amb una idea clara en aquest sentit de que si jo el que vull és protegir aquests nens, no interessa que se sàpiga la seva identitat. Una manera de protegir-los és que no se sàpiguen els cognoms.
Protegir-los? Però protegir-los de què? No ho sabem del cert. Sense que ningú els reclami, sense documentació i sense cap pista per estirar el fil, els tres germans acaben a Barcelona en un centre d'acollida. Uns metges examinen els nens i els crida l'atenció que no mostrin cap senyal d'abandonament. Tenen bon pes, els cabells ben tallats i les dents netes. Passen les setmanes i no hi ha novetats. Per això, al centre d'acollida decideixen penjar cartells a les escoles amb la foto dels tres germans i unes frases escrites a mà amb bolígraf blau. I posa, ¿los conoces? Se necesita información de estos niños. Si los conocéis, avisar a... i una targeta de contacte del centre d'acollida. Aquests cartells no serveixen per trobar els pares biològics, però sí que serviran per trobar uns pares adoptius. Una parella de mestres que primer acull tots tres germans i al cap dels anys aconsegueix tramitar una adopció plena. Ara saltem a l'any 2020. Arran del confinament i de la seva pròpia maternitat, l'Elvira, que tenia 2 anys, el 1984, i que el 2020 en té 38, decideix esbrinar tot el que sigui possible dels seus pares biològics. No és cap tabú. A casa amb els pares adoptius, sempre n'han parlat obertament. Quan els van abandonar, ell era massa petita per recordar res amb claretat, així que necessita l'ajuda dels seus germans, sobretot el gran, que recordem tenia 6 anys, en Ramon.
Jo li vaig arribar a preguntar, però tan petit com sabies? que era París, diu, perquè és que recordo exactament com era el carrer. Hi havia una joguineria davant de casa on sempre paràvem i nosaltres ens quedàvem mirant la joguineria abans de pujar a casa. El carrer era un carrer de doble sentit de cotxes, sempre en aquell, una miqueta, caminàvem una miqueta i anàvem en un parc on hi havia una font i nosaltres tres jugàvem a passar per sota de la font. Diu, i al final del carrer, des de la porteria de casa nostra, al final veies una pota de la Torre Eiffel. Que sé que havia dit que havia arribat a jugar amb pistoles. Diu, clar, en aquell moment jo no sé si eren pistoles reals o no, però sí que recordo del meu de quan vaig estar jugant, el meu pare renyar-me i enfadar-se molt amb mi.
Aquests són els records més nítids que té el germà gran. És veritat que n'hi ha d'altres de més difuminats, per exemple, l'aspecte físic dels pares. Ell, amb els cabells blancs i espatllats, amb grenyes per darrere i el rostre castigat. Ella, cabells llargs i rossos, amb els llavis pintats vermells. Els germans no tenen records d'anar a col·legi, tampoc de jugar amb altres nens. A casa, en canvi, hi passava molta gent adulta. També sembla que els pares viatjaven sovint. Ara a Suïssa, ara a Madrid, i el germà gran se sap de memòria el nom de molts models de cotxes cars que conduïen els pares. Tot fa pensar, doncs, que portaven una vida luxosa, qui sap si relacionada amb el crim. L'Elvira descobreix la història d'un mafiós francès tancat a la presó Model el 1984, que és el mateix any que abandonen els tres germans. Va morir aquest mafiós assassinat d'un tret quan guaitava des de la finestra de la cel·la. Es deia Raimon Baccarizzi. Raimon, i el germà gran es diu Ramon. Troben una foto del mafiós, però els seus germans asseguren que no els concorda amb la imatge que recorden del pare. Acaben, doncs, descartant aquesta pista. Després de consultar informes, registres, associacions, la investigació s'estanca. El següent pas és explicar-ho a la ràdio, i el 22 de març de 2021, és a dir, fa 7 mesos, s'emet a Islàndia la conversa de l'Elvira amb la Maria Xinxó.
Sent realista, doncs, penso, no?, doncs, potser alguna associació que sàpiga per donar-me el consell de cap a on puc tirar, cap a on puc anar, no?, què puc fer, o alguna persona que se senti identificada amb el meu cas, que s'hagi trobat amb la mateixa situació i que em pugui dir, escolta'm, mira, doncs jo vaig fer això i per aquí hi ha aquesta altra via, o podries fer allò altre, no?, que em poguessin orientar, ajudar, acompanyar-me, a donar-me alguna idea de per on podria tirar més, perquè em sento una mica sola i perduda.
Sola i perduda, deia el 22 de març de 2021, però a partir d'aquell dia ha sigut una allau. No ha parat de rebre missatges, després d'aquella conversa a la ràdio, que l'han ajudat a obrir noves portes en la seva recerca per saber qui eren els seus pares i per què els van abandonar a ella i als seus germans a l'estació de França aquell 1984. Bé, som avui, han passat 7 mesos d'aquella entrevista, 37 anys després que els abandonessin, i avui l'Elvira, com ha dit, té novetats i novetats importants. I les ha seguit, home, no diré minut a minut, però dia a dia sí, la Maria Xinxó. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, mesos intensos, amb això.
Molt intensos. Si ho han sigut per mi, no em puc imaginar com ho han sigut per l'Elvira, de veritat.
Elvira, com estàs? A veure.
Bé.
Bé? Estàs bé? Sí?
Sí.
Sí. Deia que tenies novetats. Explica tu mateixa quines novetats. Hem recordat una mica aquell cas que ens va atrapar per tants punts de misteri, per tantes connexions que vam establir amb tu i amb els teus germans a partir d'aquella conversa. Quines són a dia d'avui aquestes novetats?
Bueno, a dia d'avui sé qui són els meus pares i sé quan vaig néixer.
Home.
I on?
Saps qui són els teus pares, on vas néixer i quan vas néixer. Déu-n'hi-do. Per on comencem? És que, clar, 22 de març de 2021, la Maria et fa l'entrevista, han passat 7 mesos, ets en aquest estudi. A partir d'aquell dia, a partir del 22 de març, què passa? Tu deies que et senties molt sola.
Uf, vaig deixar de sentir-me. No, bueno, ja vaig comentar un allau de gent que interessada, que em volia ajudar, la Maria constantment contactant amb mi, doncs, d'oients que enviaven missatges, donant idees, donant propostes, i arrel d'aquí, doncs, va sorgir dos persones que em van ajudar moltíssim, a banda de moltíssimes altres que segur que em deixo de citar, però principalment doncs, la Carmen Pastor, una senyora doncs, que va contactar a través de la ràdio, la Maria em va passar el seu contacte, i ella tota sola doncs, va començar a contactar amb gent, a crear una red social de persones franceses, de persones d'aquí d'Espanya... I bueno, em va ajudar amb tot, amb tot. I també una altra persona que és de Reus, la Montse del Río, que també durant tot aquest llarg camí doncs, continua al meu costat i cada dia doncs, m'ajuda. I pràcticament parlem cada dia.
I això són persones, Maria, que no tenien res a veure amb l'Elvira, no la coneixien de res, i que senten la història de la ràdio i es volquen a mirar a veure si realment poden trobar o poden ajudar-la a trobar qui són els seus pares i on va néixer i quan va néixer, no?
Absolutament, són persones que quan escolten, els hi arriba la conversa, diuen, ostres, jo crec que aquí potser hi puc fer alguna cosa, no? Ho ha dit ella, no? Per una banda hi ha la Carmen, que ha aconseguit crear aquesta xarxa de gent francesa. La Carmen va fer una publicació a Facebook, al seu propi Facebook, diu jo no sóc influencer, diu, però aquella publicació a Facebook en francès va arribar a 16.000 persones. 16.000 persones. Llavors, d'aquelles 16.000 persones, les que donaven pistes que a la Carmen li semblaven potents, escolta, va crear un grup de WhatsApp, no?, on allà anava sorgint noves hipòtesis, noves línies per investigar, i tot això ho va fer sense contactar abans ni amb nosaltres ni amb l'Elvira. Va estar treballant ella i quan va veure que hi havia allà...
Però no és investigadora, ella no es dedica a això.
No, ella es dedica a cuidar gossos, però li encanta la criminologia, és molt aficionada, li encanta investigar.
Molt.
I la clau la té la Carmen, perquè la Carmen investiga i no perd mai el fil i és la seva clau.
Siempre hay maneras de seguir tirando. Siempre quedan hebras. Y si no, se busca la manera de seguir por otro camino. Al final siempre acaba hablando a alguien, colaborando a alguien. Creo que en este caso en concreto mi valor ha sido este. La tenacidad, la insistencia, no tener pereza en dar todos los rodeos necesarios, aun cuando en el camino te encuentras con muros que parecen infranqueables. Siempre puedes construir un puente. Es trabajo y paciencia.
Trabajo y paciencia, perquè no és tan fàcil, a vegades ens dona la sensació que, clar, nosaltres quan has de buscar una persona, no, potser ho poses el nom a Google i si no et surten gaire referències llences la tovallola, no? O li envies un missatge per Facebook i si no et contesta ja no puc fer res més. Doncs ella té altres vies i no para fins que aconsegueix parlar amb la persona que està buscant.
Clar, tu aquí tenies una pista, Elvira, tenia una pista, bàsicament gràcies, tu tenies 2 anys quan va passar això, gràcies al teu germà gran, en Ramon, que en tenia 6 en aquell moment, que era París, no? I tenia fins i tot algunes imatges d'alguns carrers, és
sí,
així?
Sí.
I per tant, aquesta pista és bona, la pista de París, és la que la Carmen t'ajuda també a intentar anar tancant el cercle i saber exactament on vivíeu a París, no?
Sí, bueno, exactament va ser a través de l'ADN. Uh-huh. Més aviat. Ella va veure que estava sent molt complicat, tot i que moltíssima gent es va involucrar enviant fotos, anant a passejar pel centre de París, buscant fonts, buscant botigues...
La botiga de joguines, no?
Sí, la botiga de joguines.
A veure si la trobem, la famosa botiga de joguines o la font que recordava el teu germà.
Sí, i pràcticament sí que vam acabar localitzant el carrer, uh-huh. Però allà ens vam trobar, doncs, bueno, això com deia ella, no?, amb un mur que ja no sabíem com accedir, que anem a picar porta freda, com ho fem... Llavors, doncs, vam obrir una miqueta la via de l'ADN.
La via de l'ADN. A veure, aquesta via és una via important, que és la via que ha donat resultats, que és la que ha permès conèixer qui eren els pares de l'Elvira i dels seus 2 germans. La via de l'ADN vol dir que tu et fas unes proves, no?
Sí.
Que no te les havies fet abans, te les fas per això.
Uh-huh. Sí.
I a partir d'aquí, què? Perquè, clar, tu et pots fer unes proves, però vull dir, escolta, no tothom té fetes unes proves, o sigui, no tothom forma part de bancs d'ADN,
tu
no?
Pots fer les proves d'ADN i que no hi hagi cap coincidència, perquè ningú, cap parent teu, ni proper ni llunyà, se les hagi fet, i per tant, sortir, suposo, doncs, zero, no hi ha coincidències. En el teu cas, sí que n'hi havia alguna.
Sí. En el meu cas, també vaig demanar als meus germans que se les fessin, evidentment vam poder corroborar que sí que érem germans, i... I sí, ens en sortien bastantes de coincidències. I aquí sí que van començar a treballar dos parisines, la Marie Caroline i la Sylvie, que són genealogistes, que una miqueta jo també quan vaig vindre aquí a la ràdio doncs vaig dir que tenia l'ADN, tenia el programa aquell, però jo no el sabia fer funcionar, no sabia com es... No? Ho vaig intentar, però no... I doncs aquestes persones són les que es van posar a fer arbres per ajudar-me a buscar coincidències...
Així, Elvira, has tingut... És que, clar, jo crec que l'agraïment... avui els concentrarem amb dues persones, amb la Carmen i amb la Montse de Reus, però, clar, hi ha, ha sigut un exèrcit de gent...
Sí.
A França, aquí, a molts punts d'Espanya, després ho veurem,
A perquè... Bèlgica també, va aparèixer gent, sí.
No, ha sigut una xarxa increïble de gent que s'ha volcat amb la història,
sí,
perquè
per
volien ajudar.
En aquest procés ha sigut una de les coses que m'ha impactat, m'ha colpit. No? De veure tanta gent de forma altruista, sense anar més enllà, que em deien, mira, que t'ajudarem.
Això és la Carmen. Tenim la Montse, també, no? Quin paper té la Montse de Reus i què hi té a veure? Quina relació tenia la Montse amb l'Elvira? També cap?
Cap ni una. He de dir que amb la Carmen us havíeu de trobar, però és que encara no us heu vist personalment, heu tingut milions de converses telefòniques, però encara no us heu pogut trobar. Amb la Montse sí, amb la Montse us coneixeu, també amb les famílies. Ella és metge forense i és criminòloga, i a més és especialista en la cerca de persones desaparegudes de la Guerra Civil, no? Perquè ella volia buscar el seu tietavi i arran d'això s'hi va posar moltíssim. No ha aconseguit trobar el seu tietavi, però sí que ha ajudat a moltes altres persones que estaven en la mateixa situació. I aquest bagatge l'ha ajudat també, no?, doncs a saber una mica per on estirar el fil, per on buscar les coses i fer aquesta cerca. Però jo crec que també on és molt important la figura de la Montse és en aquest el no sentir-se sola de l'Elvira.
Més que les dades que jo hagi pogut trobar, jo em quedo amb l'acompanyament que he intentat fer-li, no? Perquè en totes les cerques tens períodes que trobes més coses, altres que no trobes tants, i potser els ànims baixen una mica. A lo millor el que trobes no és el que t'agradaria trobar. És una muntanya russa d'emocions, no? Llavors jo intentava una mica... en dir-li que això podia ser una cerca una mica llarga, que era una carrera d'obstacles que havíem d'anar salvant pues, cada dia i que, bueno, pues, doncs que no es desanimés.
Per tant, tenim la Carmen per un cantó, tenim la Montse per un altre, les dues persones potser més importants en aquesta recerca que ha fet l'Elvira per saber els seus orígens, per saber qui eren els seus pares abans que els abandonessin ell i el seu germà l'any 1984 a l'estació de França. Havien passat 37 anys. Avui ja podem dir que hi ha novetats, ho ha dit ella, que és que sap qui són els seus pares. Qui són els teus pares, Elvira?
Els meus pares es diuen Ramon i Rosario.
I què més en sabem, a part del nom?
Bueno, vaig acabar esbrinant doncs, que tots dos havien marxat cap a París, embarassats del meu germà.
Ells clar? Eren d'aquí?
Eren d'aquí.
On ella, havien nascut cadascú?
Ella era madrilenya i ell era de Sevilla. I vam fugir, vam marxar d'Espanya cap a París. I allà doncs, van tindre... No sé la localitat exacta on van néixer ni el meu germà el Ramon ni el meu germà el Ricard, però la meva sí que vaig acabar trobant la partida de naixement, que era París.
O sigui, tu vas néixer a París. I vas néixer quin dia?
El 29 de desembre del 81.
I tu això no ho sabies? No sabies quin dia havies nascut?
I quan ho celebraves? És a dir, per tu, quan era el teu aniversari?
El meu aniversari era el dia del meu sant, perquè era l'única dada, no? Que sabíem del cert, no? I llavors doncs, la meva mare va pensar, ostres, mira, el 25 de cadascú us ficarem el dia del vostre sant, no? 25... Fareu l'aniversari el dia del sant.
25
de gener.
De gener, Santa Elvira, i era de quin any? Del 82?
Del 82.
I en canvi tu vas néixer el 81.
Sí.
Però, i clar, hi ha un mes i poc de diferència, res.
No, ni un mes, exacte.
Per tant, has averiguat que vas néixer a París, que els teus pares tenien una vida nòmada, no? Perquè no sabeu... És a dir, tu vas trobar la teva partida de naixement.
Sí.
I, en canvi, els teus germans no.
No.
Els teus germans, per tant, aquesta vida nòmada dels pares, uns pares, un de Sevilla i la mare de Madrid, que porten aquesta vida nòmada i que... I arribes com a saber això? Perquè, clar, sabem aquestes proves d'ADN, després hi ha algunes coincidències, i quin és el primer moment que dius, hosti, tinc resultats, no? Tota aquesta cerca amb tantes persones implicades, hi ha d'haver un primer moment que dius, ep, aquest familiar, fill és bo.
Sí, exacte. Bueno, això va, realment va ser la Carmen. Va ser la Carmen. Jo en el primer moment de tot sí que vaig veure una noia que es deia Jennifer Rubio i vaig dir, ostres, aquesta té coincidència amb mi, té coincidència amb el meu germà, ostres, doncs li escriurem. Li vaig escriure, no em va contestar mai i ho vaig donar com una mica per perdut, no? Mentre els genealogistes doncs anaven buscant altres coincidències molt més petites i la Carmen no, la Carmen va decidir tornar a trucar a la porta...
D'aquesta Jennifer Rubio.
La Jennifer va aconseguir contactar, no sé com, va aconseguir contactar amb la Jennifer. La Jennifer li va començar a citar altres familiars seus i la Carmen doncs, va començar un a un a parlar. I cada dia m'anava explicant, avui he parlat amb el tio, avui he parlat amb el cosí, avui he parlat amb el germà, avui he parlat amb un pare, avui he parlat amb... I veu, pum! Es va trobar amb una persona que li va dir, ostres, a mi això em sona, jo tinc un familiar que va perdre 3 criatures, diu, espera't un moment que truco a una família meva i els hi comento. I llavors aquí es va produir com una cadena de trucades, ella m'anava informant i al final em van dir, escolta, que sí, que estan dient que sí, que són ells.
Posa la pell de gallina, eh?
Hòstia. Clar, és que 37 anys després que hi hagi un moment que et diguin, sí, són ells, sabem qui són els teus pares, i llavors tu accedeixes, per tant... a familiars molt propers,
sí.
Tant del teu pare com de la teva mare.
Sí.
I hi ha un dia que et trobes amb aquests, no sé si eren germans, però amb els teus tiets, per
sí.
exemple, no?
Sí.
Tant,
sí.
tant per part del pare com per part de la mare?
Com per part de la mare, sí.
I uh-huh. com és aquesta trobada? On vas anar? Tu vas anar a Sevilla? Vas anar a Madrid?
No, vaig anar a Madrid. A Madrid, uh-huh. perquè amb el primer contacte que tenim és amb família de Madrid. I allà, doncs, quan ens en vam adonar, el cap de setmana següent vam agafar un AVE i els tres ens en vam anar cap a...
O sigui, els tres germans aneu cap a Madrid a veure els vostres tiets.
Sí.
I cosins, també, no? hi havia bastanta sí. gent, no? Va ser una trobada sí. bastant multitudinària.
Sí, sí.
I com és aquell dia?
És difícil de descriure, bueno... impactant. Bestialment impactant.
Clar, perquè no només t'expliquen coses de qui eren els teus pares, sinó que també, suposo, potser tenen fotos, no?
Un munt de fotos. Un munt de fotos i a més, bueno...
No? Fotos que hi sortiu, els teus pares i vosaltres?
Sí, sí, sí. I amb ells. Quan estàvem a Madrid amb ells, i llavors, bueno, records. Te'n recordes quan passava això? Te'n recordes, sobretot amb el meu germà, no? Te'n recordes quan jugaves amb aquella nena? Doncs mira, és aquesta, que és la teva cosina.
Clar,
o anècdotes que el meu germà m'explicava... Mira, doncs sí, que...
Clar, perquè el teu germà té records...
La senyora aquella que portava la llet al llit, aquesta, era l'àvia. Mira, sí, hòstia, és veritat, és aquesta senyora. Ens anaven traient fotos, va ser molt bizarro.
Clar, tu no tens cap record, perquè tenies 2 anys, però clar, el germà sí que... Recordeu, 3 nens, 2, 4, 6... Sobretot el gran, el Ramon, sí que tenia sí. molts records, no? I que llavors, per tant, podia quadrar aquests records sí, sí. de petit amb les persones que tenia davant en aquell moment. Per les fotografies que veus, com era la vostra vida? Perquè, clar, hi ha coses que us expliquen els familiars i coses també que a vegades amb les fotos es dedueix una mica, no? Què dedueixes tu de la vostra infància a través d'aquelles fotos?
Dedueixo que hi havia amor. Perquè són fotos que, no sé, com molt amoroses, amb... Un pare, una mare, amb els fills en braços, jugant al parc, a la platja... efectivament surten els cotxes que parlava el meu germà, en algunes de les fotos. El nivell de vida devia ser alt, perquè anaven ben vestits en les fotos. Hipòtesis, podria fer-ne moltes.
Clar, una de les coses que quan recordava la història i que en aquell moment ja va sortir és que per aquest tren de vida alt, per aquesta vida nòmada, fossin persones, els teus pares, relacionades amb la delinqüència, d'alguna manera, no? Això, els seus germans, és a dir, els vostres tiets, cosins, etc., us ho van poder corroborar, que era així?
Bueno, sí, el fil anava encaminat cap aquí. Estem acabant de corroborar hipòtesis que teníem, no?, de certificar-les verídicament.
Per exemple?
Tot sembla ser que sí, que alguna cosa oscura hi havia.
Uh-huh.
una de les hipòtesis, no?, que em sembla que et comentaven cosins que has trobat també a París, no?, era que podrien estar relacionats amb falsificació de moneda i de timbre, però clar, això són, de moment, hipòtesis. Deixa'm dir que hi ha les fotografies penjades a les xarxes socials de Twitter del programa, per si algú les vol veure, perquè realment són molt impactants, no?, com veure jugar els pares amb els nens, doncs com comenta ella, no?, que jo crec que per tu era un dels teus principals dubtes, no?, de m'estimaven o no m'estimaven, no?, m'abandonen perquè no m'estimaven els pares, i sembla clarament, almenys amb aquestes imatges i pel que t'expliquen la família, que això ha quedat totalment descartat, és a dir, us estimaven clarament.
Sí, 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 i a més la família també ho corrobora en tot moment.
A veure, hem dit que avui teníem novetats importants del cas Elvira, són molt importants. Ella ha pogut saber on va néixer, que és a París, quin dia va néixer, ha trobat la seva partida de naixement, ha pogut saber qui eren els seus pares. Ell nascut a Sevilla, ella nascuda a Madrid. Queden algunes incògnites importants, encara. Per exemple, una primera. Els teus pares són vius o són morts?
No ho sé.
Si els teus pares s'han esfumat, han desaparegut.
Bueno, en realitat, el primer contacte que tinc amb la meva tieta, la primera trucada de totes, ella mateixa, quan ens fem una videotrucada, em pregunta, on estan els teus pares? I clar, ens vam quedar de gelats, com dient, no, m'ho has de dir tu a mi. I va dir, no, és que vau desaparèixer el 5. I ells no tenien ni idea ni de l'estació de França, ni del nostre abandonament, de res, de res.
O sigui, per ells, desapareixeu tots cinc, tota la família, eh? I qui diu això és una germana del pare o de la mare?
De la meva mare.
O sigui, una germana de la teva mare diu, on són els teus pares, no? Perquè, clar, heu desaparegut tots cinc. Per tant, ara mateix no sabeu si són vius o són morts.
No.
Que fort que no puguis saber això, perquè, clar, això vol dir també canvis d'identitat, no?
Podria ser, és que no...
Clar, aquí... és que si no, diguem, si no hi hagués canvis d'identitat... sembla impossible no saber si una persona és morta.
Clar,
no?
Sembla que sigui molt més fàcil tenir un registre, no?, d'aquella persona, però a hores d'ara no és així. Tampoc és veritat que ara una de les coses que potser s'haurà de fer és, per reobrir el cas, no?, és que hi hagi una denúncia oficial de la desaparició dels teus pares, perquè això pugui tornar a engegar la maquinària policial d'alguna manera i a partir d'aquí activar altres vies que ara, òbviament, amb la investigació i la cerca que està fent l'Elvira i tota la gent que l'ajuda, doncs no estan afinades.
Evidentment que si voleu compartir aquestes fotografies que ens ha facilitat l'Elvira, doncs per això està l'Elvira en aquest moment, no? Per si algú, a través de les imatges, doncs reconeix la imatge dels seus pares.
També hi ha un enllaç a Facebook, una pàgina, no?, que heu creat expressament per si algú el reconeix, si algú té alguna pista. Hem deixat també l'enllaç a Twitter perquè la gent us pugui seguir i pugui, doncs, aportar qualsevol idea que tingui sobre el cas.
Una altra incògnita, almenys, no sé si és l'última per part meva, si tu, Maria, en tens alguna altra, però que és, molt bé, els teus pares es van esfumar. Però per què us van abandonar a vosaltres? Això tens alguna teoria, diguem, com és... qui us va deixar a l'estació de França? Perquè aquest tal Denis, diguem, no seria el teu pare, això ho teniu confirmat, i quin és el motiu que hi ha darrere d'això? Això ho heu pogut investigar, averiguar alguna cosa més?
No, estem... Bueno, estem intentant buscar... En unes fotografies sí que sembla que ha aparegut el Denis, el tal Denis... però no, ni l'hem pogut localitzar ni hem pogut saber el motiu pel qual tenim hipòtesis infinites.
Per exemple, tu la que et volta més pel cap, diguem, o la que intentes que tingui una mica més de sentit d'aquestes hipòtesis, de per què us van abandonar tots tres?
Alguna cosa els hi va passar a ells i aquest suposat amic del meu pare ens va deixar.
O sigui, salvem els fills perquè els pares o els hi ha passat, o els està a punt de passar, o el que sigui, no?
Sí.
Diguem, i almenys salvem els tres fills, no?
Jo no tinc un dubte, sinó, més que res, sé que els tres germans, arran de tot això que ha passat, us heu fet un petit tatuatge. M'agradaria que expliquessis una mica què és i com va ser, doncs, aquest moment, també.
Bueno, doncs... Ens vam acabar tatuant aquí al llum un com tres fletxes que simbolitzen una Torre Eiffel, no? quan ja finalment havíem trobat la partida de naixement, que, perquè sempre dèiem, però serà París?
Imagina't que al final París, ens tatuem la Torre Eiffel.
La família deia, no, Toulouse, no, Suïssa, no, no, Bèlgica, Brussel·la. I llavors dèiem, a veure si ens estarem confonent. I no, quan vam trobar la meva partida de naixement, doncs vam dir, doncs vinga, i ens vam tatuar tots tres un símbol que simbolitza la Torre Eiffel.
Ah, sí, teniu tots tres la Torre Eiffel aquí tatuada, els tres germans. Elvira, si no descobrissis res més a partir d'ara, tu ja et dones per satisfeta?
No. O sigui, arribar fins aquí ha sigut algo increïble. No m'esperava trobar-me tot el que m'he trobat. Però continuo volent saber què va passar. I al final és que m'agradaria trobar-los. Que m'ho poguessin explicar ells en persona.
Això no ho descartes, encara que puguin ser vius, eh?
No ho descarto. No ho descarto.
Perquè
resulta estrany.
Per edat han passat 37 anys de l'abandonament. Vosaltres teníeu 6, 4 i 2. Què tindrien? 70 llargs, ara?
74.
74 anys tindrien. Per tant, per edat podrien ser perfectament vius.
Sí.
T'imagines?
A veure, seria heavy.
Ramon Rosario, si ens esteu escoltant, manifesteu-vos.
Elvira, sort pel que necessitis, ja ho saps, i a veure si aquesta conversa també és una altra empenta, diguem, perquè per acabar de trobar això on són els teus pares, si són vius, si són morts, i poder saber més coses del per què. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Fins aviat, serà bon senyal.